Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
Ave, ave Dominus.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
Et bene. Ventris tui, Jesu. Ave Maria.
És migdia. L'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel. Informatius.
Passen 2 minuts a les 12 del migdia, us informa Olma Giró. Renfe ja ha retirat un dels combois que aquest matí ha xocat a la línia R4 de Montcada i Reixac, deixant 155 ferits sense que cap estigui en estat greu. Fins al lloc dels fets s'hi ha traslladat la ministra de Transport, Raquel Sánchez, per avaluar les conseqüències d'aquest xoc. Des de Montcada, Sílvia Muñoz.
La ministra diu que encara no se sap la causa dels fets i en tot cas ho desvincula completament a la falta d'inversió en rodalies com li ha retret el govern de la Generalitat. També es compromet a investigar els fets i, si cal, a reforçar la seguretat de cara al futur. En tot cas, la ministra Sánchez defensa que els trens funcionen bé i que l'accident no té res a veure amb les inversions en la xarxa de trens pendents a Catalunya.
Nada tiene que ver lo que ha ocurrido hoy con esas inversiones que estamos realizando en toda la red de rodalías, en infraestructuras, también pues con los trenes, con todos los sistemas de seguridad. Este es un tramo, por ejemplo, ¿no?, aquí en la R4, en el que hemos invertido en los últimos años más de 90 millones de euros. Vamos a seguir haciéndolo, pero por favor, no mezclemos cosas que no tienen nada que ver.
Lleida Territori. Qui també s'ha desplaçat al lloc dels fets és el conseller de Territori, Juli Fernández, per dir que els Mossos ja han obert una investigació i reclamar solucions perquè els fets no es tornin a repetir.
Més enllà de que avui estem davant d'un accident i que esperem que no sigui recurrent, malgrat de tant en tant tenim més dels que voldríem que hi haguessin en la xarxa de Rodalies, el govern de la Generalitat de Catalunya sempre està disposat a poder ser part de la solució en aquest servei públic, que és el ferroviari.
Per part del govern català també ha parlat el president Pere Aragonès per exigir responsabilitats a Renfe i al govern espanyol.
Gràcies, Sílvia. Seguirem molt pendents. I sense abandonar qüestions referents a la mobilitat, aquest dimecres comença la segona operació sortida del pont de la Puríssima i Trànsit preveu la mobilització, com el divendres passat, de 400.000 vehicles. Davant d'això, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha apuntat en una entrevista a Ràdio Estel que cal planificar bé la sortida i l'arribada i per això recomana estar molt atents a la informació meteorològica i a l'estat del trànsit. Per això, les eines que posen a la des de trànsit poden ser molt útils.
Nosaltres per primera vegada aquest cap de setmana hem anat posant en el nostre Twitter les gràfiques de retencions on tothom pot veure què estava passant els caps de setmana amb els que ens comparem, especialment amb el 2016, que hi havia un aqueducte com el d'ara, però també amb l'any passat amb el 2021. Per tant, totes aquestes informacions recopilades ens han d'ajudar a preparar el viatge.
Davant l'elevada taxa de mortalitat registrada aquest passat mes de novembre, recordem, amb 18 víctimes mortals a les carreteres, la Miel ha demanat molta prudència i concentració. A més, ha explicat que revisaran l'estratègia per reduir accidents de cara a l'any que ve, sobretot a la P7, que és la via que registra més sinistres. I en plana internacional, la policia ha detingut a Alemanya 25 persones relacionades amb grups d'extrema dreta que estarien planejant un cop d'estat. Segons les autoritats alemanyes, els detinguts estaven preparant un assalt armat al Parlament alemany alhora que buscaven establir vincles amb Rússia. L'operació ha comptat amb la participació de més de 3.000 agents i ha tingut lloc a 11 dels 16 estats federals del país, així com a Àustria i a Itàlia, on s'han produït dues de les 25 detencions. L'operació es manté oberta i no es descarta més arrestos. Els detinguts formen part d'un grup anomenat Ciutadans del Reich, moviment que creu que l'Alemanya actual no és una república sobirana, sinó un estat governat pels aliats que van guanyar la Segona Guerra Mundial. Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Avui és el primer dia sense partits de futbol al Mundial de Qatar, que va, des del dia que va començar, el passat 20 de novembre. Ahir van quedar definits els emparellaments de quarts de final, que no es començaran a jugar fins divendres. Els dos primers enfrontaments de quarts els jugaran Croàcia i Brasil, i Argentina i Països Baixos. Els altres dos es jugaran dissabte entre Marroc i Portugal, i França i Anglaterra. Amb l'eliminació d'Espanya ja només queden 5 jugadors del Barça amb opcions de guanyar el Mundial dels 17 representants que les diferents seleccions van convocar. Són Dembélé i Koundé per França, Frankie de Jong i Memphis Depay pels Països Baixos i Rafinha amb el Brasil. I encara en aquest Mundial, després de la patacada de la selecció de Bèlgica, que no va passar de la fase de grups, Eden Hazard ha decidit posar fi a la seva etapa com a jugador internacional. El futbolista del Real Madrid ho ha confirmat a través de les xarxes socials amb un missatge on agraeix tota la felicitat compartida des de l'any 2008, quan va ser convocat per primera vegada. I en futbol femení, aquest vespre el Barça s'enfronta al Bayern de Múnich en la quarta jornada de la Champions. Les blaugranes visiten l'Allianz Arena, on buscaran començar aquesta segona volta de la fase de grups amb la mateixa dinàmica i seguir així com a líders indiscutibles i invictes. Les alemanyes hi arriben, en canvi, amb fam de venjança, després de la derrota de la darrera jornada europea en què el Barça les va guanyar per 3-0.
Gràcies, Xavi. Això és tot fins ara. Nosaltres tornem amb més notícies a la una i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
Bon Nadal, peixaderes del Clot!
Bon Nadal, adoptants de gossos d'Horta, pagesia de Collserola!
Bon Nadal, dietes de l'Eixample!
Bon Nadal, paradistes de Santa Llúcia!
Bon Nadal, Barcelona!
Bon Nadal, família!
Entra a barcelona.cat/Nadal. Ajuntament de Barcelona.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Come on, come on.
Benvinguts als temps postnormals amb Jordi Serra.
8 minuts ara mateix que passen de les 12. Estem en directe aquí al matí a Ràdio Estel, la seva part magazín. Què tal, Olga Vallejo? Bon dia de nou.
Molt bé. Avui és evident, sempre estem en directe, però avui és molt evident que estem en directe.
Sí, i ho sabem, eh? Tots els continguts. De moment, el contingut que presentem tot seguit s'ha mantingut, eh?
Estava previst.
En el seu horari, sí. Puntualitat britànica, per també el teníem aquí. En Jordi Serra, prospectivista. Com estàs, Jordi?
Molt bé, gràcies.
Què tal? Bon benvingut, gràcies per estar amb nosaltres. Que clar, em pregunta que també fem... No has fet pont? Faràs pont? Quina previsió tens?
No, aquest any m'ha tocat quedar-me a treballar. Sí, una altra vegada.
Demà serà festiu? Ahir i demà és festiu?
Ja, no per mi, però bé.
I a part, vens de dies tancat de casa, em sembla, no?
Sí, perquè bueno, estem intentant acabar un parell de projectes i sempre... No sé què passa al desembre, que és com que sembla que s'acabi el món, no?
Això sempre, desembre i juliol.
Sí, sí, però aquest any, a més, per circumstàncies que no eren el cas, diguéssim, la càrrega ha augmentat i la veritat estic una miqueta desquiciat.
Ja sé que és ara que diràs, ara marxar aquesta pregunta no toca, però ens podries avançar res en què estàs treballant, per exemple, perquè ens puguem fer una mica la idea, Jordi.
A veure, una de les coses que fem al centre és una cosa que es diu l'Atlas de Futurs Musulmans. És per un client nostre, que és un institut de pensament islàmic, i jo m'encarrego de coordinar una cosa que són tendències. És a dir, tu entres i doncs ara l'última que he fet és sobre treball. I m'han explicat tota cosa, hi ha gràfics, tots els gràfics són interactius, i esclar, això dona feineta, perquè s'ha de recopilar, s'ha d'endreçar i llavors s'ha de posar que quedi bonic. I l'altre és un llibre que estem fent amb un company sobre els nostres conceptes bàsics. Serà com una mena d'introducció als temps postnormals.
Doncs mira, amb aquesta introducció que ens feia avui el Jordi del que està en la feina que està ara mateix, que té ara mateix sobre la taula, nosaltres també avui volem parlar justament d'aquests temps postnormals que ens ajuda a, d'alguna manera, Olga, el Jordi, a entendre i sobretot entendre aquestes eines per poder entendre aquests temps postnormals, que jo em vaig quedar amb la lliçó del primer dia, que estan una mica obsoletes, les eines que teníem fins ara. Per tant, les hem de renovar, no? I d'aquí també la teva feina, Jordi. Avui de què ens vols parlar? Per alguna cosa hem dit
Medusa.
Sí. En realitat, avui el que vull parlar és de fenòmens caòtics. Caos en aquest sentit que vinc explicant sempre, no d'oposat a ordre, sinó de no lineal, de manca de proporcionalitat, aquests esdeveniments que sembla que la conseqüència no tingui cap mena de proporció amb la causa. I vull posar alguns exemples. Pel primer, us portaré a Austràlia. Ens hem de situar al gener de 2006. El protagonista és un superportaavions, el Ronald Reagan. És una nau, un vaixell impulsat per energia nuclear. En aquest moment està a Brisbane, al port de Brisbane, això està a Queensland, a la costa d'Austràlia, i està al mig del seu viatge inaugural. Acabaven de tenir un petit accident amb l'aterratge d'un avió i estaven a Brisbane fent una escala tècnica i fent reparacions. Què passa? Que en el moment que estan, diguéssim, fent aquestes coses, detecten que hi ha un increment a la temperatura del reactor. Recordeu que us he dit que és una nau impulsada per energia nuclear.
I això, en principi, els hauria d'inquietar?
Home, bones notícies no eren, però d'entrada no hi fan massa cabal perquè, diguéssim, l'increment encara està dins dels marges de tolerància. El que passa és que a mesura que el temps va passant, la temperatura segueix pujant. El primer que fan és desconnectar sistemes redundants, allò que tenen repetit, no? Mm-hmm. Però no funciona. La temperatura continua pujant i llavors ens comencen a desconnectar el que seria sistemes no essencials. No?
Ai, això es comença a posar...
Comencen a reduir.
Ai.
Traiem això...
I res, la temperatura segueix pujant i llavors, clar, el capità doncs, té davant ser una decisió, no? Perquè si es queden a Brisbane i la cosa continua igual, el risc de que hi hagi una fusió del nucli en el reactor és real i, per tant, la possibilitat de tenir un accident radioactiu a Austràlia doncs estava sobre la taula. Què fa? Decideixen marxar. Salpen i pensen, mira, si ha de passar alguna cosa, almenys que estiguem al tamar i que no tenim un accident amb Austràlia.
És que, si no, les implicacions polítiques...
Tampoc tenen tants aliats per aquella zona, doncs... Què passa? Que en el moment que comencen a marxar, la temperatura comença a baixar.
Ah.
Sí, i a mesura que van navegant, veuen que va baixant, fins que es torna a situar en els nivells, diguéssim, de normalitat.
O sigui, aquest era el secret. El que havien de fer era posar-se en marxa.
Sí, però en realitat no deixa ser un tractament allò simptomàtic, no? Com donar piretal a les criatures. El problema és que el que havia passat és que havien tingut un incident amb meduses.
Com? A veure...
Però a dins del portaavions?
A dins havien entrat.
I que s'havien colat les meduses?
Sí.
A veure, explica'ns això, Jordi.
A veure, primer haig de fer una digressió. El que hem de tenir present és que qualsevol central d'energia necessita aigua corrent. Primer, perquè generalment, tant sigui nuclear, de carbó, de gas, fan servir l'aigua, l'escalfen, i quan es converteix en vapor fan girar turbines per fer electricitat, però també la necessiten per evitar que el nucli de les centrals es sobreescalfi. Per tant, sempre hi ha una canalització al mar o un riu, bueno, aquí tenim Ascó i Vandellós a l'Ebre. I què passa? Que a les meduses l'aigua calenta les atreu. No sabem ben bé com, perquè estem parlant d'un animal que amb prou feines té sistema nerviós i és la mínima expressió d'un animal, però són capaços de detectar les fonts de calor i hi van, que també és destacable perquè no és precisament que tinguin una estructura corpòria que les permeti moure's amb molt control. En el cas aquest del Ronald Reagan, el que va ser l'informe oficial parla d'una obstrucció aguda, acute case of clogging, al conducte de refrigeració, causada per una estimació d'unes 900...
Quantes meduses?
900 quilos, perdó. 900 quilos,
quilos de meduses? Quilos. Però si una medusa amb prou feines pesa, o sigui, hi havia d'haver-hi...
Moltes.
Milers de meduses.
Sí, milers i milers. Què passa? Que el que hem descobert és que allò que les meduses potser manquen en intel·ligència i consistència ho supleixen amb quantitat, no? I molt entusiasme. Què hem pogut constatar? Que en determinades circumstàncies les meduses experimenten el que se'n diuen proliferacions. Proliferacions sobtades i generen eixams de centenars de milers d'individus. A mi em diuen, per exemple, que a zones del sud-est asiàtic hi ha llocs on es veu el mar.
On no?
No es veu l'aigua del mar.
Val.
És com un tot una tapissa
de meduses.
Una catifa de meduses. I, és clar, això genera molts problemes.
Clar.
Perdó. Vull dir, aquí...
Però nosaltres aquí ja ens queixem, perquè tenim una medusa. Saps allò que dius? Mira,
i no entres.
Una medusa. Sí,
sí, ens tanquen una platja.
Ja. Exacte.
No, aquí encara estem amb el nivell més molèstia que problema. Però és clar, aquesta, diguéssim, atracció que tenen pels llocs on surt aigua calenta, doncs ha provocat problemes a centrals d'energia a tot arreu del món. I això és un altre cas que va passar a Manila el 1999.
A massive power outage hit Metro Manila and parts of Luzon, prompting the suspension of operations of LRT lines 1 and 2. The power failure also hit Malacañang Palace, Camp Aguinaldo and the Commission on Elections headquarters in
Manila.
La reportera explica que aquest, bueno, de fet no va ser només la regió metropolitana, va ser pràcticament tota la illa de Luzon. Estem parlant d'una gran apagada que va afectar uns 40 milions de persones. I a més, en aquest cas, ara fa una mica de gràcia, però en aquell moment la gent es pensava que hi havia hagut un cop d'estat. Perquè era el que acostumava a passar quan hi havia coses d'aquestes. El primer que es feia era tallar la tele, la llum i tot, i la gent convençuda de, bueno, a veure
què ha passat.
En el pitjor. No?
I total, que de seguida que vam poder recuperar energia, el president va sortir, no, que ha sigut una apagada, i en aquest cas vam tornar a tenir, doncs, a les meduses de protagonistes.
Ha estat una apagada, una medusa. Una altra.
No. Aquí ho van mesurar en camions. Em van necessitar 50 camions per buidar el canal de refrigeració.
50 camions?
50 camions.
De meduses?
De meduses.
És que costa entendre, eh?
No, a veure, mira, us en diré una altra.
I visualitzar-ho.
Home, si teniu interès a visualitzar, sí, convido qualsevol que faci un Google i busqui meduses, per exemple, d'Israel. Allà tenen gairebé totes les centrals d'energia estan, sí, a prop del mar. Cada any treuen tones i tones i tones. Tenen sistemes de filtratge, reixes, hi ha fotos allà abocant meduses i meduses en contenidors.
Però pel que estàs explicant, Jordi, ens estàs exposant diversos casos, per tant, podríem dir que és més comú del que podem pensar, no?, l'atac de les meduses, vull dir, ja podem dir-ho així.
Sí, fins i tot. L'altre cas que us volia esmentar és a Suècia, que dius, ostres, tan amunt...
Sí.
Doncs sí, el 2013, la més nova central d'energia sueca, la joia de la corona del país, una central nuclear de 3 reactors, i també la van haver d'aturar per un problema de meduses, tones i tones de meduses bloquejant la central a Suècia.
I llavors com és que les meduses s'estan convertint en un problema?
Val.
Perquè... Ja fa anys que hi ha centrals nuclears.
Sí, 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 sí. Bueno, no només nuclears.
O fonts de calor.
Vull dir, de carbó, de gas, a la costa oest, al Japó, a molts llocs del món. No només això, penseu que si entren meduses quan, a les xarxes, quan s'està pescant, a vegades fan malbé tota la captura. A Irlanda han entrat allò amb les piscines de les piscifactories
i s'ho carreguen
i han matat centenars de milers de salmons. Per tant, no és un acudit, eh? No és una tonteria.
Sí, no fem broma perquè...
Clar, i on estan els depredadors de les meduses?
Bueno, és que aquesta és una de les raons per les que estan tenint tant d'èxit. Gairebé tot és culpa nostra. Primer que vam fer...
Nostra dels humans, vols dir.
Sí, de les persones. Primer que hem fet, doncs, pescar o caçar excessivament els seus depredadors naturals. Per exemple, les tortugues marines. Clar, si tu un animal elimines els seus depredadors, mira què està passant aquí amb els senglars, per exemple. Doncs una miqueta. Per tant, primer, diguéssim, és allò de que quan el gat no hi és, les rates fan festa. Segon, el canvi climàtic està elevant la temperatura de l'aigua del mar. I això, com ja he dit, a les temperatures els agrada. Altres espècies no, és a dir, per exemple, les anxoves volen aigua freda.
Volen aigua freda, les anxoves.
Sí, sí, sí. Per això no sé quant temps tindrem anxoves al Mediterrani, no? Però a les meduses els hi encanta. I, a més, una altra cosa que està provocant el canvi climàtic en la nostra acció és està augmentant la salinitat de l'aigua del mar. Això també a moltes espècies no els hi va bé, però a les meduses els hi tornen a de perles.
Hauríem de menjar meduses. O trobar-hi algun tipus de treure-li profit a la medusa.
En molts llocs es mengen... Se n'havia menjat aquí.
Què dius,
ara? Molts anys enrere, sí.
A tu t'han picat? T'has dit que sí, alguna vegada?
Sí, una vegada, però no em va fer... Afortunadament, era petita i...
I tu n'has menjat, de medusa,
sí,
Jordi?
Sí, n'he menjat.
I què? I què tal?
És el gust és el de la salsa.
És el què?
El de la salsa que hi posin, perquè...
Per tapar el gust,
són,
no?
Són bastant insípides.
Però si anem menjant...
Però és proteïna. A veure, vull dir, al final, en un moment en què altres tipus de proteïna animal presenten molts problemes, potser aquí estem renunciant estúpidament...
A una bona alternativa.
A un recurs. Em sembla que m'havia sentit que la Carme Ruscalleda estava mirant de recuperar receptes per cuinar
amb meduses.
Meduses. O sigui que, però en qualsevol cas, la conclusió que és que hem creat les condicions perfectes perquè les meduses creixin fora de control i han passat de ser una molèstia a ser un problema.
Jordi, i ara anem de cara a barraca. O sigui, perquè ens has explicat, no?, el problema de les meduses, de les meduses com han interrelacionat amb nosaltres... Per què és rellevant pels temps postnormals, no? I la perspectiva que podem treure d'aquests casos?
Doncs perquè són una metàfora, un bon exemple d'un tipus de canvi cada cop més habitual, un canvi caòtic. És a dir, situacions on el que provoca un canvi sobtat és un factor, una variable, un element que potser abans no n'hem fet massa cabal, petit, com, o com les meduses, o controlable, i que de cop i volta, en determinades circumstàncies, té un creixement molt, molt fort i provoca canvis, transicions molt, molt disruptives i sobtades, no? Un altre exemple aplicat a l'àmbit social seria la primavera àrab.
La primavera àrab, la que estàvem sentint, era la germana de Mohamed Bouazizi, que el desembre del 2010 es va cremar per protestar contra l'atur i la corrupció i va ser el punt de partida perquè tunisians sortissin al carrer reclamant els seus drets.
Sí, sí. A veure... No només a Tunís, és a dir, va ser com una flamarada que va passar per tot el nord d'Àfrica.
Era com un efecte dòmino.
Sí, sí. De fet, heu de pensar que poc abans hi havia informes d'intel·ligència que deien que abans s'esfondrarien les piràmides que el Mubarak deixaria el poder. I, en canvi, la primavera li va passar per sobre. És a dir, aquí... La idea de que la gent, tota aquesta munió i munió de ciutadans en aquests països eren una variable que no calia tenir en compte, salta pels aires. És evident que en aquell moment també hi ha un altre factor nou, que són les xarxes socials. Recordeu, el mes passat parlàvem de la connectivitat. No? Què important és en el món postnormal les connexions. Quan tota aquesta gent descobreixen que tenen maneres de connectar-se, diguéssim, al marge dels canals oficials, i es poden organitzar, doncs un col·lectiu, una variable que no tenia gairebé pes, esdevé un factor explicatiu de primer ordre.
És curiós que quan diem temps postnormals, imaginem que estem parlant del futur, però les meduses eren 2006, la primavera àrab era 2010...
Això és el present en un sentit ampli. És a dir, hi ha qui defensa que el present hauria de durar com a mínim 10 anys en el passat i 10 anys en el futur. Però això està passant ara. És el nostre món, és molt més complex que no era abans. De fet, el proper lliurament m'agradaria parlar de complexitat. I, a més, no només hi ha molts més elements, moltes més variables, molts més factors, sinó que, a més, aquests estan molt més connectats. Aquesta hiperconnectivitat que vinc esmentant té una altra, diguéssim, conseqüència important. Quan jo vaig començar a estudiar prospectiva, una de les coses que ens matxacaven més és que havíem de triar quines eren les variables realment clau, les variables motriu, perquè amb aquelles, oi, controles. Bé, això ha saltat pels aires.
Clar.
No pots rebutjar cap variable pensant que és petita o que no la pots controlar fàcilment, perquè en realitat no saps si en algun d'aquestes, diguéssim, fluxos o bucles de relació pugui haver algun motiu i com les meduses, doncs...
Esclati. Però, Jordi, en aquest sentit, tu creus que en algun moment es pot controlar, vull dir, els temps?
És que, a veure...
Podem arribar a controlar?
Mira, oblidem-nos de la idea de control. Un dels problemes que tenim és que tota la realitat, diguéssim, normal, abans del post-normal, insistia molt en el control. Quan Alvin Toffler va escriure allò, la tercera ona, insistia en que el món antic estava basat en la idea de control. El control és un miratge. I molts dels problemes que tenim és perquè pensem que controlem. Si acceptem que... el que hem de fer és aprendre a viure en circumstàncies, navegar-les. En alguns casos potser sí que tenim un marge de gestió, però pensar que podem controlar segons què...
Ja ens podem oblidar,
no,
això.
No funciona, No funciona.
Per acabar, Jordi, ens pots posar alguns exemples?
Sí.
El caire positiu, mira, ràpidament.
Deu haver-n'hi,
sisplau.
Mira, un per mi és el Me Too, el jo també. Aquest hashtag de Twitter que va... provocar una onada global de milions i milions de dones compartint experiències i solidaritat, i que jo crec que segurament, si no l'ha marcat, marcarà un punt d'inflexió en la lluita contra el patriarcat. Vull dir, Estats Units encara flipen de que una cosa com un hashtag, una etiqueta en un tuit, hagi acabat portant a la presó un home tan poderós com el Harvey Weinstein.
I hagi remogut molt.
I jo crec que encara remourà més, perquè jo crec que hi ha coses que són com de cocció lenta. I el segon, i és més proper, que és les vacunes de la Covid, que ens van dir que en 18 mesos, 24, i al final treballant molta gent en molts llocs, ho vam poder accelerar en 8, 10. Per tant, les meduses també poden ser positives.
Aquesta seria la conclusió.
Vinga, doncs, Jordi, moltíssimes gràcies, Jordi Serra, per aquestes bones conclusions. Acabem gairebé l'any, oita, és el primer dia que diem, ja podem dir-ho això,
Sí, fins l'any vinent.
Fins l'any vinent, Jordi Serra, cuida't moltíssim.
Igualment.
Come on! Vinga, després de parlar amb el Jordi Serra, nosaltres marxem a publicitat aquí al magazín i després de la pausa publicitària volem parlar amb Jordi Massaguer, cap de guàrdia de Regió d'Emergències Metropolitanes Nord dels Bombers de la Generalitat, perquè l'última hora és que, com bé heu seguit el transcurs del matí, l'alcaldessa de Montcada ens deia que en el lloc dels fets, en el lloc on s'ha produït aquest xoc entre els dos trens a la línia R4, justament a l'estació de Montcada i Reixac, encara quedaven els convois, sembla ser que ja els han pogut treure. Li preguntarem tot seguit a Jordi Massaguer, aquí al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Torrons alemany, ametlla marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Vinga, un minut i ens situem al punt de 2:15. Matí intens, matí, doncs, ben bolcats a l'actualitat informativa. Ja sabeu aquest xoc a la línia R4 a l'alçada de l'estació de Montcada i Reixac. Dos trens han xocat i el balanç a aquesta hora són 155 ferits. I és per això que volem parlar amb Jordi Massaguer, cap de Guàrdia de Regió d'Emergències Metropolitanes Nord dels Bombers de la Generalitat. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, hi ha hagut alguna darrera actualització del balanç de persones ferides?
Sí, el darrer balanç que tenim és de 155 atesos, tal com comentàveu, dels quals 14 han estat traslladats a diferents centres, siguin centres d'atenció primària o hospitals propers de la zona.
Són 14 perquè l'últim balanç en teníem 39. Jo no sé si això ens ho pot verificar, Jordi. Les 39 persones que han hagut de ser desplaçades, diguéssim, a centres sanitaris.
Sí, perdoneu, sí, rectifico. L'última dada és això, 39 persones que han hagut de ser traslladades amb caràcter lleu, com es comentava, diferents centres hospitalaris de la zona.
Sí, sí, no, perquè en aquest matí hi ha hagut aquest ball de xifres que en algun moment, per tant, confirmem, doncs, aquest...
Correcte, sí, sí, segurament aquestes xifres doncs, encara seguiran ballant, no, perquè pot ser algú que en un primer moment no tingués cap símptoma i al cap d'una estona doncs, es trobi malament i vagi a fer-se una revisió en algun centre. O sigui, és una dada que anirà variant. Però sí, sí, com ara comentàvem, i rectifico la dada que he dit al principi, són 39 persones.
Fa uns minuts entrava en directe aquí en aquest programa al matí a Ràdio Estel, l'alcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, i ens explicava que en aquells moments, tot just farà, potser molt probablement mitja hora aproximadament, abans d'arribar a les 12, la situació en aquell moment eren els dos convois que encara estaven, diguéssim, en el lloc dels fets. Fa poca estona s'ha retirat el segon convoi de les vies. Com han estat aquestes tasques dels bombers?
Bé, això que aquestes tasques, nosaltres sí que estem també allà en el servei, però la realitza personal de tren. O sigui, es realitza Renfe directament. Llavors, han confirmat que a les 12:23 es reobria ja el sentit amb les dues línies que hi ha allà.
Les dues línies, perquè en aquest moment també recordem que fins a quin moment només es podia circular per una via, en aquesta R4.
Correcte, sí, sí, sí. La línia 2 és la que estava tallada, la línia 1 ha seguit amb circulació normal, i a hores d'ara, doncs, les dues línies, tant la 1 com la 2, estan reobertes a la circulació.
També ens agradaria preguntar-li avui, de fet, ho hem anat seguint des de primera hora, des de les 7:50, quan hem conegut la notícia, la nostra companya Sílvia Muñoz, que s'ha traslladat al lloc dels fets, ens deia que molts dels ferits estaven molt trasbalsats i en estat de xoc. Clar, més enllà dels serveis mèdics, els passatgers han necessitat suport psicològic?
Bé, sempre quan actuem en un cas d'incidents amb múltiples víctimes, com és el cas aquest d'avui, doncs, com molt bé comentàveu, el suport psicològic doncs, és molt important. Llavors, des d'un primer moment s'han activat personal del SEM, especialistes psicòlegs, per poder atendre doncs, a totes aquestes persones que requerien doncs, assistència psicològica.
Avui estem parlant amb Jordi Massaguer, ara en aquests moments aquí al matí a Redostel, cap de regió, cap de guàrdia de regió d'emergències metropolitanes nord dels bombers de la Generalitat. També hem escoltat diversos testimonis que explicaven com ha estat aquesta col·lisió, l'impacte dels trens. Ens agradaria preguntar-li si el xoc que han notat els passatgers fins a quin punt ha estat molt fort, no? Perquè ens explicaven diversos testimonis que la gent volava per l'impacte d'aquesta col·lisió.
Bé, segur que sempre quan hi ha un comboi no, que està parat i hi ha tants passatgers a dintre, recordem que segons dades que tenim de la companyia ferroviària, aproximadament hi havia 800 persones en el tren que estava aturat i 500 en el tren que ha col·lidit. Per tant, estem parlant d'unes 1.300 persones. Això era el 7:55 del matí, per tant, en hora punta. I molt fàcilment, tot i que l'impacte no ha sigut de molta energia... Clar, el fet de portar tants passatgers, doncs, evidentment, doncs, molts segur que, doncs, que han topat alguns contra els altres o han tingut això, algun accident amb alguna part del tren.
Aproximadament es pot saber quina velocitat anava el tren que ha xocat contra l'altre, pel darrere?
Això ho desconeixem, tot i així, evidentment, doncs, aquest sinistre està en investigació i segur que més endavant tant Mossos com la pròpia companyia tindrà més dades al respecte quan s'analitzi la caixa negra dels trens.
Vosaltres, que heu estat al lloc dels fets, hi ha algun dels trens, dels dos trens, que hagi patit més que un altre en aquest impacte, o ha estat un impacte semblant?
Bé, com comentava, hi havia un tren que estava completament aturat a l'estació de Montcada i l'impacte ha sigut per la part posterior. Els dos trens anaven direcció Barcelona. Llavors, tot i que hi han ferits dels dos combois, probablement ens sembla que el que han tingut més afectació ha sigut el que estava aturat.
Ja per acabar, Jordi, sí que ara ens estaves dient, doncs, que qui hagi d'investigar quines són les causes de l'accident ja ho està fent, però des de la vostra posició, des del vostre punt de vista de bombers, sobre quines línies s'ha estat treballant o quines són les principals hipòtesis de l'accident d'aquest matí?
Bé, no hi ha de, com els comentava, això és un tema que no ens pertoca a bombers, sinó que és el grup d'investigació de Mossos que se'n farà càrrec. I nosaltres en aquests casos sí que en alguna situació podem participar, doncs, aportant certa informació de caràcter així més tècnic, però a hores d'ara és un tema que està reservat i no puc comentar més al respecte.
Volíem aprofitar també perquè aquest matí ha estat bastant accidentat en molts sentits, perquè a Barcelona un cotxe ha bolcat a la Gran Via en un accident amb tres vehicles implicats, amb una persona ferida. Un dels cotxes ha quedat bolcat a sobre de la vorera. Se'n sap alguna cosa més?
Això ho desconec. De fet, just acabo d'arribar ara d'aquest sinistre i, com pot comprendre, doncs no, durant aquesta estona no he estat al cas del que passava la resta.
Doncs Jordi Masseguer, cap de Guàrdia de Regió d'Emergències Metropolitanes Nord dels Bombers de la Generalitat, gràcies per haver entrat en directe, per haver atès la trucada del matí a Ràdio Estel.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Bon dia.
Vinga, doncs després d'aquesta conversa amb en Jordi Masseguer ens ha posat al dia, sobretot ens ha confirmat, doncs, el balanç de persones ferides pel que fan aquest xoc de trens de la R4 aquest matí a Montcada i Reixac. Fem res, una breu, breu, breu aturada i després parlem amb el doctor Jacinto Valverde aquí al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquest hivern, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita Masomega.rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2023. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes.
Allà sota una penya...
Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa, enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. Salut natural per tothom.
Vinga, que ja passen uns minuts de dos quarts d'una, moment en què tenim moltíssimes, moltíssimes ganes de parlar amb ell perquè ens doni una mica de pau, de tranquil·litat. Aquest dimecres 7 de desembre, per molts, doncs, estareu a punt de començar el pont, altres torneu ja de pont. Ja li preguntarem si ell ha pogut fer pont. Doctor Valverde, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal, doctor? Cansada ya, doctor. Ya con ganas de irme del puente, que me parece. Pero bueno, la palabra no sería ilusionada, pero bueno, estos días que pasan, que podemos explicar, ¿no? Las noticias que pasan, sobre todo un día marcado por la actualidad. Esta mañana, no sé si nos estaba escuchando ahora, ha habido un accidente bastante grave en una línea de rodalías. En una población cercana a Barcelona hay 155 personas heridas y 39 personas que han sido trasladadas en centros sanitarios, y de ahí que estamos cubriendo hoy durante todo el día, ¿no? Uh-huh. Dedicando pues unos minutos para poder saberlo todo, ¿no?
La verdad que sí.
Pero ya le digo que son cosas del directo, y nosotros aquí para poderlo explicar y que se note, ¿no?, que estamos en directo también. Desde este programa. Por cierto, doctor, ¿usted ha hecho puente o no? Porque el otro día nos chivaba el doctor Márquez que estaba de pseudo vacaciones, que se estaba tomando unos días, cosa que nos alegraba muchísimo.
Yo no. Yo
estoy... ¿Qué va, no?
Trabajé el martes y, bueno, miento, no, trabajé el lunes, trabajo hoy y trabajaré el viernes. Solo tendré fiesta, pues los días de fiesta, los demás días trabajando.
Por tanto, tuvo fiesta ayer, ¿no, doctor? ¿Y mañana?
Tuve fiesta ayer y tengo mañana, correcto.
Bueno, pues algo es algo también, ¿no? Al menos unos días,
sí,
para poder desconectar.
Exacto.
No sé yo si usted puede desconectar mucho, doctor. Usted debe ser el típico que le deben estar llamando las 24, casi 24 horas del día, ¿no?
No te creas.
¿Sí?
He conseguido ya, a cabo de muchos años, que ese tipo de trabajo... lo hagan otro tipo de compañeros que están para eso. Yo ya,
es que es eso también, doctor,
que
¿no?
Algo muy 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 gordo para que me avisen a casa. Lo he estado haciendo durante muchísimos años, pero muchísimos,
sí,
años, de tener mi teléfono abierto las 24 horas del día, los 365 días del año, y afortunadamente ahora no, ahora salvo que sea un problema importante, para eso están otros compañeros que se encargan de solucionar esos problemas.
No, y lo hace muy bien, porque se ha de hacer así, ¿eh? Porque si no, al final no desconectas, doctor, y si tienes un equipo detrás, ¿no?, que te puede, que en este sentido, pues tú delegas ese trabajo.
Exacto.
Y que cada uno pues haga su función, ¿no?, también, que esto es de agradecer. Fíjese que ahora lo decíamos, habrá gente que hoy haya vuelto al trabajo después de dos días de puente, habrá dos días de fiesta, habrá gente que, como es nuestro caso, que empezamos, hoy es el último día de la semana que estamos en directo, mañana estaremos grabados, el viernes también, para no perder un poco pues este servicio, ¿no?, de acompañamiento a nuestra audiencia. Pero con contenidos hemos reservado lo mejor de lo mejor de esta segunda temporada. ¿Qué le parece? Ya avanzo que es...
Me parece estupendo.
Impresionante. Doctor Valverde, pero como cuesta, ¿no?, también a veces esto que le decía ahora, como desconectar, ¿no? Y ahí la medicina natural también nos puede ayudar, yo entiendo, ¿no? Hacer como esta ruptura o esta desconexión, ¿no? ¿Existe algún complemento que nos pueda relajar, doctor? O incluso que... Porque muchas veces habrá gente adicta al trabajo, ¿no?, que se quedará incluso como... Ahora, incluso una bajada de defensas, ¿no? ¿Cuántas veces se ha hablado, ¿no?, de esto, doctor Valverde?
Sí, bueno, la verdad que, hombre, el que haya alguna medicación que te consiga a ti desconectar de tu trabajo, ojalá lo hubiera.
Ojalá, ¿no?
Y eso sería maravilloso.
Sí, se imagina, doctor Valverde, ¡pam!, ya está, desconexión.
Pero eso no.
No existe.
Cada uno tiene que aprender a gestionar este tipo de problemas para que no sea una constante, ni sea una obsesión, ni eso se tramite en un problema de enfermedad de salud mental. Ahí es donde sí puede actuar un poco la medicina natural. Para la gente que esto le supone un deterioro en su salud mental, que se manifieste como ansiedad, como melancolía, como depresión, ahí sí le podemos ayudar, pero a gestionar ese y a desconectar del trabajo cuando salga de casa, bueno, pues para eso se tendrá que ayudar, tiene que pedir ayuda a gente que te ayude a gestionarlo, uh-huh, pues en algún hobby que tengas, uh-huh, en ejercicio físico, con los amigos, con la familia.
Un buen libro, ¿no? Intentar, pues...
Luego cada uno tiene que gestionarlo de la mejor manera que sepa, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, para
todos aquellos que igual, como decía, ¿no? La primera opción, el primer escenario.
Pues para el primer escenario yo le puedo recomendar el tomar un complemento alimenticio que incorpore una serie de sustancias que no le van a crear ningún tipo de adicción, porque incorporamos la grifonia, el azafrán, la valina, la vitamina B6, que te va a ayudar, y que se llama Temple.
Temple.
Temple de Laboratorios Mind. Viene en cápsulas y mi recomendación es tomar una cápsula por la mañana y otra por la noche.
Ah, fantástico. Temple, por la mañana y por la noche. Y ahora fíjese, ahora me sabe mal, que voy a poner yo un caso mío concreto, doctor. Yo de nada, en unas horas cojo un avión.
¿Sí?
Me voy a pasar un poco de calor. Mira, José, nuestro técnico, dice, vaya cara dura.
Calor, no creo, ¿no?
Voy a pasar espero pasar calor, doctor.
Ya, no, no. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas?
Me voy a las Canarias.
Dime.
¿A dónde vas? ¿A dónde va usted?
No, no, yo no voy a ningún sitio.
Ah, vale, es verdad que he dicho que no, pero yo me voy a las Canarias, doctor. Entonces me han dicho, a mí ya mi maleta, doctor... Hay entre
25 grados he oído que hacían en las islas.
25 grados, fantástico. Pero claro, yo es que aún no me lo creo, doctor. ¿Sabe? Hasta que no esté allí, no me voy a creer la temperatura. Por tanto, en mi maleta hay de todo, ¿sabe? Hecho como si me fuera a la Argentina, ¿no? A un lado y a otro. O sea, hay
bueno.
Jersey de lana y pantalón corto. ¿Sabe lo que le quiero decir?
Sí, perfectamente.
Pero en todo caso, yo lo que le quería preguntar, a mí me da mucho pánico volar, doctor.
Sí.
Lo paso realmente mal y en esta ocasión voy totalmente sola, cosa que a mí, yo ya tengo este espíritu aventurero que me gusta, ¿de acuerdo? Ya me conoce un poco, pero aún así, para calmarme, ¿sabe? Ahora me estoy mentalizando de que tendré que llegar al aeropuerto, ya sabemos que está la vaga de Vueling, de algunas compañías, control de seguridad. ¿Existe también en este caso, no sé, algún complemento, ahora que comentaba Temple, ¿no? Que me pueda ayudar en este sentido, relajarme y estar más tranquila.
A ti te va a ir mejor el Sonríe Plus.
Ah, a ver si me da tiempo.
Los componentes que tienen.
¿Sí?
Porque, sí, tiene una serie de sustancias de unas plantas, como la belisa, la bardana, una serie de plantas que lo que hacen es bajar un poquito el estado de nerviosismo.
Sí.
Y eso te va a venir mejor que el Temple. Además, el efecto va a ser más inmediato. Tú tómate, antes de salir de casa, tu capsulita de Sonríe Plus.
Sí.
Una o dos.
Vale.
Incluso en el vuelo, si ves que no te hace efecto suficiente, te puedes tomar otra más, que no hay ningún problema, ¿eh?
De acuerdo. Sonríe Plus, ¿eh?
Sí.
Venga, me lo apunto.
El ritme de vida actual ens pot generar estrès, ansietat i a vegades fins i tot angoixa i dificultat per dormir. La fórmula natural de Sonríe Plus conté arç blanc, melissa, valeriana, tarongina, tila i rosella. I was born in a city.
Y eso que le quería preguntar, doctor Valverde, luego no voy a llegar a las Canarias así como esos efectos secundarios que creo que no tiene, ¿eh? Sonríe Plus.
No. Hombre, que yo sepa, cuando te haces una tila, cuando te haces una infusión de tila, de manzanilla, de bardana, de este tipo de sustancias, te quitan la intranquilidad, pero no te tienen por qué dar sueño.
Fantástico.
Vas a llegar en perfecto estado de revista para llegar al hotel, ponerte el traje de baño y irte a la playa a tomar el sol.
Si es que no me lo creo.
Ya me lo dirás a la vuelta.
Ya le enviaré una foto, yo no sé. Mire, esta mañana le debo decir que había cachondeo, porque yo he venido, claro, aquí en Barcelona hace un frío que te mueres, y he venido con gorro y bufanda, ¿sabes lo que le quiero decir? Y claro, la gente me miraba y me decía, ¿y tú vas a ir así? ¿Vas a ir así a las Canarias? Pues bueno, pues sí.
Irás allí, pero conforme llegues empezarán a tener que...
Me he puesto capas, debo decirle que me he puesto capas y un pantalón corto en la mochila, por si acaso cuando llegue allí, pues empiezo a sufrir un poco de calor, pero yo me apunto.
La temperatura en las islas, hoy cuando yo venía escuchándolo en la radio,
¿sí?,
era de 25 grados máxima. Hoy, eso es el único dato que te puedo dar.
Eso es maravilloso.
Era igual.
Sí, sí. No, seguro. A ver, es verdad que no, la previsión del tiempo dicen que no hará muy bueno, pero aún así ya me han dicho que es como una primavera nuestra ahora mismo, o sea que sí. Yo encantada. Sonríe Plus, de Maen, por eso me recomienda ahora al salir del trabajo, de camino al aeropuerto y luego en el mismo avión también. Dos capsulitas más, me ha dicho.
Falta, sí.
Si me hace falta. Fantástico. Doctor, fíjese que queremos aprovechar aún más porque se acerca la Navidad, ya la tenemos aquí, ¿eh? Aquí al lado, y ya sabemos que en esa época del año pues vienen ya las reuniones familiares, los amigos se reproducen y también producen, pues claro, muchísimas cenas, comidas, y es que es raro, ¿no?, ver una mesa navideña sin platos ricos en grasas, doctor, y sin los tradicionales turrones, mazapanes, bueno, ¿qué le voy a contar, no? Claro, queríamos aprovechar justamente también estos días que tenemos como también de más calma, ¿cómo podemos tener una Navidad más saludable? Sobre todo puesta la vista en estas comidas, ¿no?, que a veces las digestiones son más pesadas.
Bueno, yo creo que lo importante es hacerlas con moderación. Es que van a ser muchas. Entonces, no debemos de comérnoslo todo en la primera y eso hacer que tengamos luego pues malas digestiones,
claro,
cólicos y demás, ¿no? Entonces, lo primero, moderación.
Vale.
Eso es importante.
Eso ya claro.
Sí. Y luego, pues hombre, intentar después de estas comilonas, pues en vez de tumbarte directamente después de comer en la sobremesa, a jugar tartas o a cualquier otra, o dormir siesta y demás, intentar dar un paseo. Eso viene muy bien. Caminar, dar un paseo para ayudar a la digestión. Uh-huh. Y siempre puedes echar mano de estos dos complementos alimenticios que tiene MAEM para cualquier problema digestivo, como es el DINAGAS y el CITOPAT.
¿El DINAGAS en qué nos puede ayudar? Sí, cuéntenoslo.
El DINAGAS, tomarlo antes del desayuno para preparar todo nuestro aparato digestivo a la ingesta alimentaria del día. Uh-huh. Y el CITOPAT para ayudarte a hacer la digestión, tomar una cápsula antes de comer y otra antes de cenar.
De acuerdo, ¿y pueden ser compatibles los dos? ¿Podemos tomar los dos?
No, son perfectamente compatibles.
Ah, fantástico. Y bien, para esos momentos, porque a veces también nos pasa, doctor, en estas temporadas que depende de lo que comamos, nos sentimos pues que no vamos al lavabo, que tenemos problemas de estreñimiento. ¿Ahí también la medicina natural nos puede echar un cable?
Sí, hay un complemento alimenticio que es un regulador del ritmo intestinal de MAEM que se llama Laxma. Laxma, si es la fórmula actualizada, uh-huh, no tenemos que tomar una cápsula por la noche antes de cenar.
Fantástico. Pues nos lo apuntamos también, porque sería como un poco el kit navideño, ¿no, doctor? Si me lo permite, para tener bien cerca estos días. Uh-huh. Porque entre cenas, comidas, familia, amigos... ¿Usted ya ha tenido la cena de Navidad?
¿Cuál de ellas?
¿Cuántas tiene?
Varias.
¿Varias?
Todavía no he tenido ninguna.
¿Pero usted está algún día libre, doctor?
Yo tengo... La semana que viene es horrorosa. Casi todos los días...
¿Tiene algo?
Mi docena, es horrible.
Pero, a ver... Y ya tiene bien cerca, ¿no? Entiendo, el kit de Navidad de MAEM.
Sí, bueno, mi kit de Navidad es la moderación.
Eso primero.
Sobre todo.
No, porque si no, es que claro, no podrá aguantar toda la semana. Ya se lo digo yo, ¿eh?
Tiene casi todos los días, creo que algún día no...
¿Sí?
Casi todos los días tengo comida, cena navideña de trabajo.
De trabajo.
Las de familia ya vendrán más adelante. Son solo de trabajo.
Escuche, ¿y la de los amigos dónde quedan?
Bueno, la de los amigos eso se hace poco a poco.
Ya.
Te ves uno, te tomas un aperitivo, otro te ves a otro. Pero esas son mucho más informales, ¿no? Esas son de sentarte en sí, comedor, sí, aperitivos,
Boda.
Ah, como si fuera una celebración de boda, pues así.
Sí.
Bueno, miento, ya empecé con una la semana pasada. Tiene razón.
¿Ya tuvo la semana pasada? Uf.
Ya tuve una la semana pasada.
¿Y cómo fue?
Fantástica. Fue entre los compañeros del servicio y un antiguo jefe que tuvimos.
Muy bien.
Que quedamos a vernos cenando.
Ah, fantástico.
Para
claro, yo ahora voy poniendo fecha porque, claro, es que este mes de diciembre la verdad es que pasa volando y ya la semana que viene ya es 12.
Claro.
Y nosotros...
No, claro, ya te metes rápidamente ya en lo que son las fiestas puramente navideñas.
De Navidad, porque ya es el fin de semana que viene es 17 y el otro ya es 24, que es sábado. Uh-huh. Ya Nochebuena, o sea, imagínese,
ya
madre mía.
Ya estamos ahí.
Doctor, vamos a hacer una cosa porque nos acaba de llegar ahora, cuando estábamos hablando, un correo de Maribel. Vamos a atenderle. No trata el tema concreto que hoy hablábamos un poco, hacíamos un poco de explicación, uh-huh, cómo nos podemos cuidar desde el campo de la medicina natural. natural, sobre todo estos días con estas digestiones más pesadas. Pero Maribel pregunta lo siguiente. Dice, buenos días, doctor Valverde. Trabajo en el exterior desde hace muchos años y no me he cuidado demasiado de protegerme del sol. Ahora me encuentro con 55 años, con manchas en la piel, sobre todo en las manos y en la cara. El dermatólogo me ha propuesto eliminarlas con láser, pero no me ha convencido. Aparte de crema solar, ¿qué se puede tomar? Si es que se puede tomar algo desde el campo de la medicina natural, creo que alimentar la piel desde dentro podría ir muy bien. Maribel, muchísimas gracias.
Yo le recomendaría que aparte de hidratar correctamente la piel bebiendo agua y protegiéndosela de la inclemencia del tiempo, tomara un complemento alimenticio que se llama Oleosec.
Oleosec.
Más dos perlitas de Oleosec diarias para conseguir una mejor hidratación de la piel y aplicarse la crema en las manos para ver si conseguimos bajar un poquito la intensidad del color de esas manchas. Uh-huh. La crema de Más Omega, aplicársela donde tiene las manchas en las manos, tres veces al día.
Más Omega en crema, ¿eh? Tres veces al día.
Correcto.
Uh-huh. ¿Después de la ducha o es indiferente, doctor?
Cuando quiera. Tres veces al día, cuando ella quiera.
Va, fantástico. Pues nada, doctor Valverde, muchísimas gracias.
Bueno, que lo pases espléndidamente bien.
Sí, yo también voy a tener cuidado con mi piel, que ahora será como extraño, ¿no? Tomar el sol ayer.
Tu piel será ahora como la de una...
Conguito.
como una vampiresa.
Ah, bueno, sí, claro, es verdad. Bueno, no se crea, ¿eh? Porque yo soy de aguantar el... Los compañeros van diciendo, bueno, tú eres bastante conguito toda la temporada. Ya le explicaré, ya le enviaré alguna foto. A ver cómo...
Mándame una foto que yo voy a ver si verá todo eso que cuenta.
Exacto, a ver si miento o no. Doctor, descanse. Descanse.
Igualmente.
Por favor, un abrazo.
Beso grande, buen viaje.
Venga, muchísimas gracias.
Adiós.
A Jarque, que ja la tenim aquí. Com estàs? Mira, jo ja toco fusta. Saps, Jarque? Perquè...
Fas molt bona cara, Mercè.
Sí, faig molt bona cara. La veu ja m'està fallant. Llavors, sí?
Sí. Això són els nervis del vol.
Sí, és veritat, somrie plus, m'ha dit el doctor.
Veus?
Que ens aprendre. Mira, per tots aquells oients que també hagueu d'agafar doncs, un avió o el que sigui, doncs, tranquil·litat.
Us passareu el vol amb un smiley.
Així, mira, smiley, no? Avui també que parlant de l'estrena d'Smiley. Bé, ja sabeu que els productes que ens recomanen els doctors, herbolaris, per a farmàcies, els podreu trobar o trucant al 669-56-1768. 669-56-1768 és l'agenda Mind. Els truqueu, els dieu que sou oients de Ràdio Estel i tindreu un descompte especial en el preu. Haurem de canviar, eh?
Haurem d'omplir aquest buit com sigui.
Ara passarem una època de vol, que és el que té, i després vas anar acceptant.
Exacte.
Però, escolta, l'alternativa...
Es fa el que es pot.
És immillorable.
I avui el que us demanem és que us feu fotografies o que ens digueu amb qui faríeu... Exacte. Mira, tu, per exemple, ara que te'n vas de viatge, potser et trobes algú allà a la platja prenent el sol i et faria gràcia fer-t'hi alguna foto. Ens hem rebut moltes respostes, val a dir, Mercè. I una ens ha cridat molt l'atenció. És una mica llarga, però val la pena escoltar-la. És del... Espera, ja t'ho diré. És del Pep, ens diu això.
Hola, sóc el Pep. A mi no m'agrada gaire això de fer-me fotos amb famosos o persones d'aquestes així teòricament importants, i a mi m'agradaria fer-me-la amb algun familiar de generacions molt anteriors a la meva, per saber una mica els que som ara família i estem aquí, doncs saber d'on venim, no? Algun besavi, besàvia, avi, àvia... dels besavis, que sí que tenim fotos, els de la família, encara que fossin molt petits, però així poder veure d'on venim, no? Crec que seria interessant, més que no amb qualsevol altra persona.
Què et sembla?
Gràcies.
De res, a tu.
Gràcies. Bé, quin viatge, no?
Sí.
O sigui, ahir que parlàvem de viatjar al passat,
sí.
Fixa't, el Pep ho faria amb aquest autorretrat.
No, esclar, i és que hi ha gent que té molta passió per saber això dels avantpassats. No sé si tenim temps per escoltar una segona nota. Va, molt curteta, de la Txell, ens diu això.
Hola, sóc la Txell. Doncs a mi m'encantaria fer-me una foto amb el cantant Sufjan Stevens, que m'encanta.
Sufjan Stevens, un cantant dels Estats Units, que sona superbé.
Carai, la Txell.
La veritat és que jo els escolto molt, però és d'aquells cantants que no sé quina cara fan. És a dir, que si me'l trobés, m'hauria de dir ell, que és el que ha sofjat, perquè si no...
A tu ja et passa això, eh? Que tot de dir tu, no? De dir, va, vull fer l'autorretrat amb la Harker.
Que estigui aquí, fes-te una foto amb mi. Va, si des de casa també... Doncs això, ens voleu compartir amb qui us faria il·lusió fer-vos una foto, com per exemple amb Mercè Raga, que és la cara d'aquest magazín, amb el Pol Marçà, que és la cara visible dels informatius.
La cara visible, perquè al darrere, si no hi fóssiu...
Soldadets. Va, 663-99-30-62, també ens podeu escriure per Twitter, que també hem rebut un parell de respostes, o si no, per correu electrònic, al mati@radioestel.cat.
Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies a Garqué per aquest recull, gràcies a vosaltres per deixar aquestes opinions. Avui ja sabeu que en el punt final del programa donarem el nom de la persona guanyadora de la cistella, que bravo. Agafem aire amb aquesta bonica cançó. Arribarem al punt de la una. Ens posarem al dia amb l'última hora d'aquest xoc de trens d'aquest matí a Montcada i Reixac, la R4. De moment sembla que tot va tornar a la normalitat, però ens ho expliquen els companys informatius i tornem.